Lleida activa el dispositiu d'acolliment de temporers que fins ara pernoctaven al carrer. El pavelló número 4 de Fira de Lleida oferirà 160 places més des d'aquest dilluns i fins al dia 17 d'agost. És una decisió que arriba després que el dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat, que actualment era de 100 places al pavelló número 3 de la Fira, més els recursos de Catu Temporers als pisos d'acollida i l'alberg de Seròs. De seguida els ampliem la informació, abans però el repàs dels titulars. I anem a fer un cop d'ull a la resta de notícies que ha marcat l'actualitat de les darreres hores. La ciutat de Lleida ha acomiadat aquest dilluns a la pintora, gravadora i escultora Teresa Vallpalou, que va morir aquest diumenge als 75 anys. El funeral s'ha celebrat aquest matí al Tanatori de Lleida després de dos dies de mostres de condol per la pèrdua de l'artista. En política municipal, el grup d'Esquerra Republicana Lleida ha decidit recórrer l'aprovació del vial de Bordalba i Montardit per les mancances del projecte. Els republicans denuncien que la PAERI ha aprovat una obra parcial i transitòria amb documents tècnics determinants fora de l'expedient i ha demanat la suspensió cautelar d'aquesta. D'altra banda, el grup municipal del Partit Popular a la Paeria ha denunciat la mala gestió del desbrossament al carrer Pere Cabasecchi, al barri de Pardinyes. La formació assegura que les males herbes proliferen al terra, les voreres i els escocells i reclama una actuació urgent per tal de retirar-les. També parlarem de l'eclipsi el proper 12 d'agost, explicant-los que la Societat Astronòmica de Lleida té l'agenda plena de tallers i conferències fins al dia de l'eclipsi. La darrera ocasió que va tenir lloc a Lleida va ser el 1840 i, a més, va ser el primer eclipsi que es va estudiar de forma científica. En comarques, els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a Senet, a la comarca de l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona aquest migdia. La prioritat dels cossos d'extinció és evitar que ara el foc s'obri cap a la vall de Boí. També els explicarem que la prova pilot per eliminar el Veró a dos estanys de l'Alt Pirineu confirma la seva erradicació completa. 10 mesos després de l'actuació, els estanys han recuperat notablement la transparència de l'aigua i la biodiversitat. També la Molina prepara les pistes d'esquí amb més de 3.000 ovelles. Ferrocarrils de la Generalitat ha aplicat aquest model sostenible a les 6 estacions de muntanya que gestiona el Pirineu Català per facilitar-ne la seva gestió de forma natural. En cultura, el Dansaneu tanca la seva 35a edició amb uns 10.000 assistents entre totes les activitats del festival. El 90% dels espectacles de pagaments han exhaurit ja les localitats i d'un festival que acaba amb un festival que encara ha de començar. El Festimariu, Festival de les Arts i la Cultura d'Estamariu, celebrarà el mes vinent la seva 4ª edició amb un cartell que plega prop d'una 30ena de propostes musicals, literàries, gastronòmiques i naturals. El certamen organitzat per la Fundació Planes Corts tindrà lloc en aquest poble de l'Alt Urgell del proper 11 al 13 de setembre. En plana general, Catalunya va rebre més de 2 milions de turistes internacionals al mes de juny, un 1,4% més que fa un any. Es tracta del registre més alt i la primera vegada que se supera el llindar dels 2 milions de turistes internacionals en un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia, tot plegat segons dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. I en esports, Corcuat torna a l'Ilerna Lleida per reforçar el joc interior de cara a la temporada 26-27. El pivot sud-sudanès tornarà a vestir la samarreta bordeus després de ser una peça fonamental en la temporada de l'ascens, en la qual va ser escollit MVP de la final a 4 celebrada a Madrid. Tot plegat i molt més a l'informatiu migdia d'UAU Lleida Ràdio, que es comença en aquests instants i ens portarà fins a 2:45.
L'informatiu migdia, amb Quim Gasó.
I la previsió meteorològica amb els companys de la xarxa. Bon dia.
Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit de mal dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
Au, au.
L'informatiu migdia.
Les 2:06. Lleida activa el dispositiu d'acolliment de temporers que fins ara pernoctaven al carrer. El pavelló número 4 de la Fira de Lleida oferirà 160 places des d'aquest dilluns fins al pròxim 17 d'agost. Aquesta decisió ha arribat després que aquest dispositiu d'acollida de la ciutat hagi sobrepassat el límit de la seva capacitat, que actualment disposava de 100 places al pavelló número 3 de la Fira de Lleida i els recursos de catu temporers als pisos d'acollida i l'alberg de Serós. Per la seva banda, el tinent d'alcaldia i regidor d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha explicat en què consisteix el procés d'acollida.
Han de passar, com sabeu, per oficina única, s'ha de fer les entrevistes, el perfil i, per tant, farem 100 persones avui i la idea és, si hi ha demanda, les 60 restants per demà. En principi és un dispositiu que dona cobertura tant a la pernoctació com a l'alimentació. En aquest sentit sí que es dona un pack a nivell d'alimentació que ha de cobrir el sopar i l'esmorzar i també els serveis de dutxa, com hi havia fins ara.
En Juanes ha afegit que el focus principal del projecte és donar una solució a les persones que estan pernoctant al voltant de la fira, que enguany s'ha registrat més que en altres anys i de forma constant. Segons les dades presentades per l'Ajuntament, el dispositiu ja ha sumat 2.230 atencions, més del doble que l'any passat.
UAU Lleida Ràdio. Serveis informatius.
Altres temes, la ciutat de Lleida ha acomiadat aquest dilluns la pintora, gravadora i escultora Teresa Vallpalou, que va morir aquest diumenge als 75 anys. El funeral s'ha celebrat aquest matí al Tanatori de Lleida després de 2 dies de mostres de condol per la pèrdua de l'artista. Vallpalou va desenvolupar una trajectòria de més de 3 dècades vinculada a l'abstracció contemporània i va impulsar la Fundació Vallpalou, des d'on va promoure les arts plàstiques i nombroses iniciatives de mecenatge cultural i social. L'artista lleidatana va bastir una trajectòria caracteritzada per la recerca constant de noves formes d'expressió. Formada a l'Escola de Belles Arts de Lleida, Vallpalou va anar definint un llenguatge propi en què el color, la matèria i el gest esdevenien els principals recursos expressius. Al llarg de la seva carrera va treballar en disciplines diverses com la pintura, el gravat, l'escultura, la ceràmica, les arts gràfiques i la fotografia, sempre des d'una mirada interdisciplinària. El patronat de la Fundació Vallpalou l'ha recordat com la presidenta i ànima de l'entitat i ha destacat que havia estat la impulsora dels valors i del projecte que han definit la institució des dels seus inicis. L'Ajuntament de Lleida també ha expressat el seu condol per la pèrdua de l'artista, mentre que l'alcalde Fèlix Larrosa ha afirmat que la ciutat perd una gran referent de la cultura i ha destacat el llegat que deixa tant per la seva obra com per la Fundació Vallpalou.
L'actualitat informativa de Lleida, a UAU Lleida Ràdio.
En política municipal, el grup d'Esquerra Republicana a la Paeri ha decidit recórrer l'aprovació del vial de Bordalba i Montardit per les mancances del projecte. Els republicans denuncien que la Paeri ha aprovat una obra parcial i transitòria amb documents tècnics determinants fora de l'expedient i ha determinat la suspensió cautelar d'aquesta. En concret, Esquerra ha registrat un recurs potestatiu de reposició contra l'acord que va aprovar definitivament el projecte de prolongació del carrer Francesc Bordalba i Montardit fins al carrer d'Almeria, vinculat al desenvolupament del futur centre comercial de Torresalses per un valor d'1.373.000 euros. El grup ha assenyalat que la urgència per facilitar el desenvolupament de Promenade no pot justificar l'aprovació d'un projecte incomplet ni d'un expedient que no permet comprovar els informes en què es basa la decisió. El recurs del republicà sosté que l'acord és anul·lable per 2 motius. D'una banda, perquè el projecte no defineix amb prou precisió una obra completa ni justifica adequadament l'autonomia funcional de la fase que es vol executar. De l'altra, perquè la resolució es fonamenta en informes, estudis i actes que no estan incorporats o identificats de manera accessible en l'expedient. Els republicans remarquen que no es tracta d'una discrepància sobre detalls menors, sinó de mancances que poden afectar el cost final, els terminis, la seguretat de l'obra i la seva funcionalitat real. Per aquest motiu demanen que es declari l'anul·labilitat de l'acord, que es deixi sense efecte l'aprovació definitiva i que les actuacions es retrotraguin al moment anterior a la resolució. També sol·liciten la suspensió cautelar perquè, mentre no resolgui, la Paeria no faci el replanteig, no aprovi ni licidi el contracte i no iniciï les obres.
L'informatiu migdia.
I el grup municipal del Partit Popular a la Paeria ha denunciat la mala gestió del desbrossament al carrer Pere Cabasequia, al barri de Pardinyes. La formació assegura que les males ebres proliferen al terra, les voreres i els escocells i reclama una actuació urgent per tal de retirar-les. Des del partit lamenten que aquesta situació genera una imatge de deixadesa i manca de manteniment i demanen un desbrossament correcte i periòdic, especialment durant els mesos d'estiu. El PP critica que el nou contracte del servei de jardineria, iniciat el juny del 2025, no està donant els resultats esperats malgrat l'augment d'un 54% del pressupost respecte a l'anterior contracte. Per aquest motiu, els populars han reclamat al govern local que reforci el seguiment del contracte de jardineria, revisi les actuacions pendents i garanteixi un manteniment efectiu en aquesta i altres zones de la ciutat que presentin el mateix problema. 4 minuts i arribem a un quart de 3. La Societat Astronòmica de Lleida té l'agenda plena de tallers i conferències fins al dia de l'eclipsi. La darrera ocasió que va tenir lloc a Lleida va ser el 1840 i a més va ser el primer que es va estudiar científicament. Malgrat l'interès creixent despertat, el president de l'entitat, Antonio Modol, explica que fa temps que intentaven coordinar-se amb l'Ajuntament de Lleida per anticipar-se a aquest esdeveniment.
Ja amb l'Ajuntament de Lleida vam estar ja fa més de 2 anys que vam intentar contactar amb ells, que preparessin el que venia ara. En aquell moment no van respondre, no van saber veure el que venia i bueno, es va apartar una miqueta del tema. No? Ara que n'han vist lo d'això, se'ns ha cridat, ara estem en contacte amb ells, treballem amb ells, fem una sèrie de tallers, una sèrie de conferències amb ells, no solo amb l'Ajuntament, sinó amb un turó de Sa Ovella i totes aquestes coses, amb universitats, tot se fa així.
A falta de pocs dies per arribar al 12 d'agost, la Societat Astronòmica de Lleida, formada per prop d'un centenar d'associats, entre els quals figura un grup actiu d'entre 15 i 20 divulgadors, afronta les setmanes de més activitat de la seva història. Model destaca que l'interès per l'astronomia s'ha disparat recentment, la qual cosa ha omplert completament l'agenda de conferències, tallers i observacions fins al 12 d'agost, tot i que aquell dia segura no faran res.
He sigut informadors de lo que serà. El moment de l'eclipsi nosaltres no farem res a Lleida. Cadascú farà, cada soci farà el que ha decidit fer. Nosaltres tenim un punt que ens han contractat per fer, que és la Torres de Segre. Aquella han obert al públic en general amb un límit de persones i bueno, és el que farem allí. Allí començarem amb l'eclipsi, continuarem amb les perseides i farem això. Vull dir, a nivell de local, no farem, el dia de l'eclipsi no farem res.
Des de la societat considerem que un fenomen d'aquestes característiques a la capital del Segrià i a bona part de Ponent és un fet històric excepcional. Segons els registres, l'últim eclipsi total visible des de Lleida remunta a l'any 1840 i no n'hi tornarà a haver cap fins d'aquí 200 anys.
Au. L'informatiu migdia.
En comarques, els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a Senet, a la comarca de l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona aquest migdia. La prioritat dels cossos d'extinció és ara evitar que el foc s'obri cap a la vall de Boí. L'incendi d'alta muntanya de Senet continua actiu amb una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons les dades publicades aquest dilluns al matí pels agents rurals. Del total, uns 30 hectàrees afecten a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i de l'Estany de Sant Maurici. Durant el matí estava previst que s'incorporessin 4 mitjans aèrics amb personalitat teletransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. Segons han explicat fonts dels bombers a la CN, es treballava amb la previsió d'una tempesta de cara al migdia i es mantenen atents a la seva evolució. Han afegit que davant les inclemències meteorològiques retiraran tots els efectius de la zona i caldrà veure si la tempesta ve acompanyada de precipitacions i donar un cop de mà per tal d'estabilitzar el foc o, per contra, aquest només fa que estirar l'incendi. Els bombers de la Generalitat hi van treballar durant tota la jornada de diumenge mitjans aeris donada la complicada orografia del terreny i amb unitats especialitzades que van executar línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir l'incendi a dins dels eixos de contenció. Durant la nit es va estar monitoritzant també l'incendi des de la carretera.
UAU Lleida Ràdio. Informació de proximitat.
Segons per arribar a un quart de 3, també els expliquem que la prova pilot per eliminar el Veró a 2 estanys de l'Alt Pirineu confirma la seva erradicació completa. 10 mesos després de l'actuació, els estanys han recuperat notablement la transparència de l'aigua i la biodiversitat. L'acció executada el setembre passat per part de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua, marcada dins el projecte europeu Life Rescue Appear, va consistir en l'aplicació de Rotenona, un ioticida biodegradable, amb l'objectiu de restaurar l'equilibri ecològic d'altres sistemes lacustres i generar evidència científica sobre l'eficàcia i la seguretat d'aquesta metodologia de restauració. La presència d'aquest peix al Pirineu català és conseqüència de la seva introducció accidental com a esquer viu en la pesca recreativa de la truita, una pràctica que ha provocat alteracions significatives en aquests ecosistemes d'alta muntanya. Així mateix, segons els tècnics, no s'ha detectat cap rastre de Rotenona, el riu situat aigües avall dels estanys estancats, i aquest resultat ha confirmat que, tal com els tècnics tenien previst, el producte ha quedat confinat a l'àmbit i no s'ha dispersat fora dels estanys objecte d'aquesta intervenció. Tot i que l'eliminació del Veró en les dues pobres pilots ja s'ha pogut confirmar als estanys de 3 estanys i mig i 3 estanys de baix, els responsables del projecte han remarcat que la recuperació completa d'aquests ecosistemes és un procés gradual que requereix un seguiment continuat a llarg termini. Per aquest motiu, les tasques de monitoratge es mantindran durant els pròxims anys per tal d'avaluar l'evolució de les comunitats biològiques i documentar la recuperació dels processos ecològics naturals dels mateixos estanys.
UAU Lleida Ràdio. Serveis informatius.
I la Molina prepara les pistes d'esquí amb més de 3.000 ovelles. Ferrocarrils de la Generalitat ha aplicat aquest model sostenible a les 6 estacions de muntanya que gestiona dins del Pirineu català. El pasturatge extensiu permet mantenir la vegetació baixa, fertilitzar el sòl de manera natural i afavorir una millor compactació de la neu alhora que contribueix a la conservació del paisatge i la biodiversitat. El majoral del ramat, Josep Nicolau, ha afirmat que les ovelles són els animals més adequats per a aquesta tasca.
Jo crec que és més ideal l'ovella pel terreny, perquè aquí si poséssim vaques o cavalls no irien bé, faria molt malbé el terreny. En canvi, l'ovella és un animal que no destrossa, arrana molt l'herba, busca tots els racons i sota els arbres i fa molt bona neteja, l'ovella.
A més, ha assenyalat que les condicions climàtiques de la Molina afavoreixen el benestar del bestiar durant els mesos d'estiu. Sota la seva responsabilitat hi ha ovelles d'una dotzena de pastors diferents que li confien la cura dels animals durant els mesos d'estiu. L'acompanyen dos gossos d'atura que l'ajuden a conduir i a controlar el ramat i un mastí encarregat de protegir les ovelles davant de possibles atacs de llop. De nit, un sistema de videocàmeres i una tanca electrificada reforcen la vigilància de l'explotació. Per la seva banda, el president de Ferrocarrils de Catalunya, Carles Ruiz, ha explicat les tasques de millora de les pistes un cop acabada la temporada d'hivern.
Això ho fem tant de forma mecànica, traient pedres, millorant camins, millorant també tot el que té a veure amb moviments de terra o aplanament de terres, però també amb el pasturatge ens permet millorar la fertilitat del sòl, millorar la biodiversitat i d'aquesta manera contribuir també a l'equilibri del biosistema amb el qual estem.
Més enllà del vessant ambiental, el pasturatge també incideix en el territori i la comunitat local. Segons Ruiz, mantenir una activitat econòmica estable fora de la temporada d'hivern els ajuda a fixar població al territori i alhora contribueix a la identitat de les seves estacions. 3 minuts són els que passen d'un quart de 3 del migdia. Cultura, el Dansaneu, tanca la seva 35a edició amb uns 10.000 assistents entre totes les activitats del festival. El 90% dels espectacles de pagament han exhaurit les localitats. La programació repartida en més de 27 localitzacions de les Valls d'Àneu ha portat la dansa, el teatre, la música, les tradicions populars i la paraula fins a places majors, esglésies romàniques, jardins, boscos, centrals hidroelèctriques i muntanyes. Segons l'organització del festival, aquesta bona afluència de públic arriba en un any de reconeixements. El Dansaneu Premi Nacional de Cultura del 2021 ha estat enguany assenyalat també per l'informe Lo Mejor de la Cultura de l'Observatori de la Cultura de la Fundació Contemporània com un dels esdeveniments imprescindibles de tot l'Estat, situant el Dansaneu dins del top 20 de propostes de l'àmbit rural en el nivell excel·lent de tot l'Estat. La cloenda d'aquesta edició ha coincidit amb l'anunci de la marxa de la periodista i gestora cultural Ruth Martínez Ribot, que ha deixat la direcció del festival després de 15 anys vinculada al projecte, 12 dels quals al capdavant de la direcció artística, executiva i de gerència.
L'informatiu migdia.
I el Festimariu, Festival de les Arts i la Cultura d'Estamariu, celebrarà el mes vinent la seva quarta edició amb un cartell que aplega prop d'una trentena de propostes musicals, literàries, gastronòmiques i naturals. El certamen, organitzat per la Fundació Planes Corts, tindrà lloc en aquest poble de l'Alt Urgell de l'11 al 13 de setembre. Un dels eixos centrals de la programació musical serà l'actuació del cantautor solsoní Roger Mas a l'església de Sant Vicenç amb les pintures romàniques de l'absis del temple com a teló de fons. També passaran pel festival el duo format per la cantant de jazz Celeste Alias i el guitarrista Santi Careta, també el grup Ribatònics, que interpreta tant música tradicional com folk general. Entre la resta de propostes destaca un taller de rebequet en el qual es mostrarà la construcció artesana d'aquest instrument, conegut com un violí de pastor. També torna per segon any consecutiu al taller de cançó improvisada amb Pep Lizandra i Alona Riera, dos referents de la música tradicional del Pirineu. L'àmbit de les lletres es potenciarà amb l'organització per primera vegada d'un recital de poesia catalana i occitana. En el marc del festival, una trentena d'artistes pirinencs exposaran les seves creacions pels carrers d'Estamariu, a excepció de les de la categoria juvenil, que es podran veure a l'era de Cal Perotes.
Au, au. L'informatiu migdia.
I tanquem aquest primer bloc de l'informatiu explicant-nos en plana general que Catalunya va rebre més de 2 milions de turistes internacionals al mes de juny, el que representa un 1,4% més que fa un any. Es tracta del registre més alt i la primera vegada que se supera el llindar dels 2 milions de turistes internacionals en un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia, tot plegat segons les dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. La despesa total que aquests turistes estrangers van generar el mes de juny a Catalunya va ser de 2.955 milions d'euros, un 4,2% més que el juny de l'any passat, el que representa també la xifra més elevada entre totes les comunitats autònomes. La despesa diària per visitant va ser de 267 euros de mitjana, també un creixement notable d'un 6,4% respecte al mateix mes del darrer any. En el còmput de la primera meitat del 2026, Catalunya ha comptabilitzat gairebé 9,6 milions de turistes internacionals, un rècord en la sèrie històrica de l'INE, després de créixer un 3,5% en comparació amb el període del primer semestre de l'any passat. En la fotografia estatal, Catalunya va ser el juny la segona comunitat més escollida pels turistes estrangers, rebent un de cada 5 visitants i només superada per les Illes Balears. Els principals orígens dels turistes estrangers que van visitar l'estat durant aquest mes van ser el Regne Unit, seguit de lluny, per Alemanya i per França. Passem 21 minuts de les 2 del migdia, fem una aturada i tornem amb els esports.
Aquest estiu, Lleida viu la cultura a tota la ciutat amb més de 100 propostes per a tothom. Activitats per gaudir amb circ, música, cinema a la fresca i exposicions de dia i de nit. Consulta la programació de l'estiu en viu a paeria.cat. Lleida, on l'estiu inspira cultura. Ajuntament de Lleida.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegit a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, la força dels municipis. Si saps què ha fet el Lleida o què ha dit l'alcalde o el regidor, és perquè has escoltat UAU Lleida Ràdio. Imagina't la repercussió que té la publicitat que es fa aquí. Si tu l'escoltes, els teus possibles clients també. Fes publicitat a UAU Lleida Ràdio, 973 34 91 00. Recorda, 973 34 91 00. Aposta pels que som de Lleida. Aposta per UAU Lleida Ràdio.
CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
No m'esperava tornar a una aula.
Ni acabar parlant d'història, ciència o filosofia prenent un cafè. O conèixer gent amb tantes ganes d'aprendre com nosaltres.
Clar, perquè hi ha coses que ens sorprenen. Perquè hi ha converses que hem de tenir.
I perquè hi ha preguntes que val la pena fer-nos. Programa sènior del Centre de Formació Permanent de la Universitat de Lleida.
Inscripcions obertes. Sènior, perquè hi ha molt per descobrir.
Perquè som UDL.
Aprendre l'idioma et fa un més del lloc on has arribat. Al Centre de Formació d'Adults Victorina Vila ensenyem als nouvinguts català i castellà. A més, som un centre públic on podràs trobar altres ensenyaments per seguir formant-te. Si coneixes algú que ho necessiti, digues-li. T'ajudem a ajudar-lo. Estem al carrer de la Mercè número 1 de Lleida, al costat del Cap de la Mariola.
Escola d'Adults Victorina Vila, un centre petit per a grans persones.
Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
A l'Espai 19 d'Helena Vilanova som especialistes en allisats i canvis d'imatge. Ens trobaràs al carrer Ciutat de Fraga, número 19 de Lleida. O demana'n cita al 675 55 24 35. T'hi esperem. A l'Espai 19, on et cuidem, perquè t'ho mereixes.
Sabies que l'ús de les pantalles, tablets, mòbils poden perjudicar els teus ulls? Protegeix-te de les pantalles digitals amb les ulleres amb filtre de llum blava de Natural Optics. Amb graduació o sense, el seu filtre especial redueix el cansament visual i millora el descans. Imprescindible per a l'era digital. Troba-les a Natural Optics. Centres òptics i auditius al teu servei a Lleida, Mollerussa, Tàrrega i Balaguer. A Lleida, el Centre Natural Optics de Prat de la Riba és obert tot el dia, de 8 del matí a 8 de la tarda.
Au, au. L'informatiu migdia.
5 minuts i arribem a 2:15, moment per la informació esportiva. Avui comencem amb bàsquet, explicant-nos que Kurkuaz torna a l'Hilern a Lleida per reforçar el joc interior de cara a la temporada 26-27. El pivot sud-sudanès tornarà a vestir la samarreta Bordeus després de ser una peça fonamental en la temporada de l'ascens, en la qual va ser escollit MVP de la final a 4 celebrada a Madrid. La temporada següent, Quad va posar rumb a l'Hamburg Towers de la Lliga Alemanya, mentre que en el darrer curs va militar a les files del Dreamland Gran Canària a la Lliga ACB. En totes dues temporades, el nou pivot Bordeus va disputar competició europea amb els seus respectius equips. El director esportiu de l'Hilern a Lleida, Joaquim Prado, ha valorat molt positivament el retorn de Kurkuaz i ha destacat les principals virtuts del jugador.
Creemos que viene incluso más preparado que cuando se fue, después de su paso por la Bundesliga, por jugar a muy buen nivel en competición europea, y la temporada de adaptación que ha tenido en el conocimiento de la Liga en Gran Canaria. Viene con muchísima hambre, con muchísimas ganas de demostrar, con su capacidad para contagiarnos positividades del primer día. Somos conscientes de que él nos tiene que dar todas sus cualidades en cuanto a intimidación, en cuanto a atleticismo, en cuanto a intensidad.
A més, Prado també ha posat en relleu l'arrelament de Quad a la ciutat de Lleida i com aquest fet pot sumar a dins del vestuari.
Una de las noticias más agradables, sin duda, del verano para nosotros es el retorno de Kurkuaz. Es algo que nos genera especial alegría y felicidad, no solo por su capacidad deportiva y como jugador, sino también por su integración personal en la ciudad, en la temporada que estuvo con nosotros, que fue aquella temporada tan, tan recordada del ascenso.
El curs passat, Quad va disputar 29 partits de Lliga regular a l'ACB amb unes mitjanes de 13 minuts, 6 punts, 3 rebots i 8 crèdits de valoració. El nou fitxatge Bordeus, de 2 metres i 8 centímetres d'alçada, també és internacional amb la selecció de Sudan del Sud i ocuparà plaça d'extracomunitari. En altres esports, Didac Sales renova amb el Rodi Balàfia Volley per la temporada 2026-2027. L'oposat lleidatà, format íntegrament a la base del club, continuarà sent una de les peces de referència del projecte de Superliga 2. Si acabem en ciclisme, el Club Ciclista Lleida de Pedrós supera el Gran Premi Castell de Tona i manté lideratge de les grans clàssiques a Mala i Sierra. Per la seva banda, Ricard Fitó guanya el Critèrium d'Ivars de Noguera en memòria d'Ivan Graït, tot plegat també després de que el Club Ciclista Lleida obtingués la validació de la Fundació Deporte Joven. El club fa una crida al teixit empresarial per impulsar el ciclisme de l'illa d'Atà amb importants avantatges fiscals. I això és tot per part nostra. Ens mantenim actualitzats, com sempre, al llarg de la tarda amb els butlletins horaris i a partir de les 8 amb l'informatiu vespre que presenta l'Eric López. Tot això i molt més a la programació d'UAU Lleida Ràdio, el 104.5 de l'FM, a la web uau.cat i a l'aplicació per a dispositius mòbils de l'emissora. Passin una molt bona tarda.